Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Estava cantat que quan Koeman decidís parlar trauria el que porta dins i ho ha fet en unes reflexions que reprodueix un diari holandès. Els principals titulars que no li van donar el temps que li han donat a Xavi, que li hagués agradat tenir els reforços que li han donat a Xavi, que mai va tenir un suport sincer per part de Laporta, que Laporta li va dir mil vegades que Xavi no seria el seu entrenador, en fi, que està dolgut i que trigarà a tornar a l'estadi del Camp Nou, ha dit Ronald Koeman. És una pena perquè un dels mites de la història del Barça, veure com ara mateix té aquests sentiments, fa pena, però en fi, és veritat que mai va ser l'entrenador que Laporta volia, és veritat també que va haver d'assumir decisions esportives que no van jugar al seu favor, però crec que és evident també aquestes alçades que futbolísticament entre el que oferia Ronald Koeman i el que comença a oferir l'equip de Xavi no hi ha color, i que amb Koeman la sensació és que no hi havia una idea clara de cap a on s'havia d'anar, que l'equip no evolucionava, més aviat involucionava, i que ara mateix la sensació és tot el contrari. De seguida en parlarem amb l'Helena Condis i també de la informació que publiquen els companys de l'Esportiu, que parlen d'una trobada entre Xavi, el tècnic del Barça, i Haaland, el davanter del Borussia Dortmund, dimarts passat a Munic. De seguida en parlem. Ja tenim el primer finalista de la Copa del Rei. És el València, que ahir va eliminar l'Atlètic Club de Bilbao derrotant-lo 1-0 a Mestalla. Avui tenim la segona semifinal a partir de les 9 de la nit, Rayo Betis amb 1-2 pel Betis del partit d'anada. Tenim tiempo de juego a partir de 9:15 del vespre. A l'Espanyol, que prepara l'important partit de dissabte a Cornellà al Prat davant del Getafe en busca del que seria la primera victòria el 2022, avui posarem el termòmetre a l'estat d'ànim de l'afició perica. Ho farem amb el president de la Federació de Penyes, l'Anton Roig. A la Copa de la Reina, el Barça està classificat pels quarts de final després de superar el Rayo per 1-3. Avui li toca l'Espanyol, que rep a partir de les 5 de la tarda el Madrid Club de Futbol. Pel que fa a les repercussions de la guerra d'Ucraïna, que estem seguint dia a dia, avui ens toca parlar dels Jocs Paralímpics de Pequín, que arrenquen demà. En principi, el Comitè Paralímpic havia pres la decisió de permetre la participació d'atletes russos i bielorussos, però hi ha hagut marxa enrere i finalment aquest dijous han decidit deixar-los fora de la competició. En bàsquet, avui tenim partit d'Eurolliga al Palau. El Barça rep al Mónaco. Atenció, que Calates es pot convertir avui en el màxim assistent de la competició. L'únic Girona finalment ocuparà la plaça d'un dels equips russos expulsats de l'Eurolliga i jugarà quarts de final contra Perfumeries Avenida. Sentirem també Aitore Gurrola, el porter del Barça d'hoquei patins, que, com sabeu, es retira a final de temporada després de 24 anys al primer equip i d'haver aixecat 77 títols amb el Barça. Avui ha donat roda de premsa i ha explicat que amb ell li hagués agradat seguir un any més, però que el club va decidir no renovar-lo. I una cosa més, el Santa Coloma, en futbol sala, es va imposar Osasuna per 5-1 i jugarà quarts de final de la competició contra el Córdoba. Les preguntes del dia Esports Cope, que us plantegem, com sempre, via Twitter, en clau Barça, us preguntem avui si creieu que té raó Ronald Koeman en les seves queixes. Sí que creieu que té raó el 33%, no el 67%, i en clau espanyol us preguntem amb quin 11 ha de sortir dissabte Vicente Moreno per jugar contra el Getafe. Amb l'11 de sempre, aposteu per aquesta opció el 41%, amb canvis, guanya aquesta opció el 59% dels que heu votat. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ail. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I qui me va entregar sus emociones? ¿Qui me va pedir que nunca la abandone? ¿Qui me tapará esta noche si hace frío? ¿Qui me va curar el corazón partido?
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dijous, que és un dia que ve força carregat d'informacions. Ho fem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, que hi ha diverses coses. Comencem per aquesta informació que publiquen els companys de l'Esportiu d'aquest matí, que parlen d'una trobada entre Xavi i Haaland a Munic el passat dimarts.
Sí, sí, aquesta reunió entre l'entrenador del Barça, Erling Haaland, i Jordi Cruyff, també expliquen al diari L'Esportiu, dimarts a Múnich, va ser l'escenari d'aquesta trobada, un pas més per intentar tancar el fitxatge del davanter noruec, que us preguntareu per què està a Múnich. Doncs perquè està seguint la seva recuperació a la ciutat alemanya de la seva última lesió muscular. Xavi, segons aquesta informació del diari L'Esportiu, s'hauria implicat en l'operació, fent aquest viatge al Llampec a Alemanya, aprofitant que l'equip tenia 3 dies de festa, com ja va fer, també, recordeu, en el seu moment, trucant a Ferran Torres, negociant també l'arribada de Dani Alves, o fins i tot intentant convèncer Dembélé perquè renovés en aquest mercat d'hivern. Jordi Cruyff, que és l'altre actor que posen sobre la taula, nega haver estat a Múnich aquest dimarts, perquè estava a Londres, ja ho vam explicar, amb Mateu Alemany negociant l'arribada d'Andreas Christensen, del central danès del Chelsea, però el que és una evidència, Joan, i és una realitat, és que Haaland és el gran objectiu del Barça en aquest mercat d'estiu. Laporta té molt bona relació amb Mino Raiola i, sense anar més lluny, fa 2 setmanes va destapar el diari The Telegraph que es va reunir amb el gran representant, amb Mino Raiola, a Mónaco, on hi té residència.
Sí, és evident que és el gran objectiu del Barça. El problema és que també ho serà del Manchester City, segurament del Real Madrid també, sobretot si Mbappé acaba quedant-se al PSG. O sigui que la competència serà dura, però sí, sí, és evident que el Barça va per tot amb Haaland per intentar incorporar-lo de cara a la propera temporada. I després tenim rajadeta, era qüestió de temps, Helena, de Ronald Koeman també, eh?
Sí, sí, ha trencat el seu silenci. 4 mesos fa de la seva destitució, el 28 d'octubre, però no és una entrevista, eh? Joan, forma part del documental Força Koeman, que s'ha emès a Holanda, i aquesta part, aquest fragment de la rajadeta on és crítica amb la porta és d'una entrevista de l'última part del documental del mes de desembre. És molt dur amb el president, està molt dolgut i ho fa evident. Es queixa que no li va donar el mateix marge de temps que li ha donat a Xavi. Tampoc entén la nova política de fitxatges del Barça. Quan a Koeman el van fer acceptar sortides com la de Messi, la de Griezmann, en aquest mercat d'estiu, i a Xavi li han portat a Ferran Torres per 55 milions d'euros. En aquest sentit, es pregunta a Koeman per què va haver de sortir Leo Messi. Diu que no ha pogut tornar al Camp Nou perquè encara han de cicatritzar les ferides que té obertes de la seva sortida del Barça, i que és incapaç de fingir que tot està bé amb la porta, que l'acusa de voler desfer-se d'ell perquè no era el seu entrenador, i de qui diu que 1000 vegades li havia repetit i li havia assegurat que Xavi no seria el seu entrenador perquè li faltava experiència.
Sí, és evident, Helena, que les coses no són ni blanques ni negres, que segurament en part en algunes coses Koeman pot tenir raó. És evident que Xavi ara a les mans no té l'equip que tenia Koeman abans, i que és veritat també que Koeman mai va tenir la confiança al 100% de Joan Laporta, però crec que també és una evidència, i després en parlarem també al debat, que tu veies jugar l'equip de Koeman, i jo crec que ja sobretot a les últimes setmanes havia perdut completament el nord i l'equip estava absolutament estancat, i que amb Xavi la sensació és una altra. Amb Xavi la sensació és que l'equip sap el que vol, sap el que juga i sap cap a on es va, no?
és que s'ha de recordar que Koeman va disposar una temporada sencera de Leo Messi i d'Antoine Griezmann.
Sí, sí.
Que Xavi no els ha tingut. S'ha de recordar també que Koeman estava a la corda fluixa i Laporta li va donar uns mesos més de gràcia, des de finals d'agost fins al 28 d'octubre, i els resultats i el joc no van arribar. I també cal recordar que Memphis Depay, jugador que va portar Ronald Koeman en aquest mercat d'estiu, diumenge, després del partit, després de reaparèixer, després de lesió, va dir que Xavi ha canviat radicalment els entrenaments, que hi ha molta més disciplina i molta més implicació per part del grup. Per tant, Ronald Koeman també hauria de tenir en compte aquests diversos factors, i un d'ells l'ha reconegut un dels futbolistes que era un dels protegits del tècnic holandès.
Sí, sí. No sé qui li llegia l'altre dia, i crec que té raó, que amb el pas del temps el que s'ha d'intentar és tornar a posar en primer pla la figura del Ronald Koeman, llegenda del Barça i heroi de Wembley, i deixar segurament en un segon pla la figura de Ronald Koeman, entrenador del Barça. En fi, que l'equip torna a entrenar-se aquesta tarda després de 3 dies de descans, Helena.
Sí, han descansat dilluns, dimarts i dimecres, tot i que ja saps que els dos primers dies de festa hi va haver futbolistes implicats que van voler anar a entrenar voluntàriament a la ciutat esportiva. Ahir sí que no es va veure ningú ni rastre d'un jugador, i avui a les 6 està programada aquesta sessió. Ja saps que Xavi sempre els vol tenir una hora i mitja abans de que comenci l'entrenament, per tant, cap a 4:45 de la tarda han de començar a desfilar futbolistes a les instal·lacions de la ciutat esportiva. I alguns han tornat avui mateix d'unes vacances, com és el cas de Dembélé, que ha estat a París visitant la seva mare, després de Marrakeix visitant la seva esposa, i avui es posarà les ordres de Xavi Hernández, igual que la resta. De cara a aquest partit contra l'Elx, la gran novetat serà Jordi Alba, que tornarà després de sanció.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. La càmera d'Oliveros apunta avui cap a Ronald Koeman. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ronald Koeman. El diari Algemeen Dagblad, en realitat, el que fa és recollir unes declaracions que va fer Ronald Koeman per l'últim capítol de la tercera temporada del documental Força Koeman, capítol que s'ha difós aquests dies a Holanda. I aquest diari, de molt prestigi a Holanda, amb seu a Rotterdam, reprodueix aquestes declaracions que es van gravar a Barcelona el passat mes de desembre, segons m'asseguren fonts properes a l'exentrenador del Barça. Ronald Koeman té la seva residència aquí i, entre d'altres activitats, per passar el dia a dia se li pot veure al club de golf Barcelona Masia Bacta Sant Esteve Ses Rovires. En tot cas, és normal el que pensa i diu de la porta. El propi president deia a la premsa uns dies abans de fer fora Koeman i portar Xavi, la porta deia als periodistes en un dinar: m'agrada l'escola alemanya, Xavi està molt bé.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. Després el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella abordarem, parlarem i debatrem sobre aquestes reflexions de Ronald Koeman. 17 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Pausa i després protagonistes per Scope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 18, el Barça, com sabeu, ha de visitar diumenge a la tarda al camp de l'Elx, el Martínez Valero. Podem saludar el porter català de l'Elx, l'Edgar Badia. Edgar, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, tot bé?
Sí, sí, bé. Preparats pel partit del diumenge, que tenim un partit maco per davant.
Sí, ara ho comentem, però abans, Edgar, parlar una mica de la temporada que esteu fent, que està sent una bona temporada, jo diria. Esteu en zona tranquil·la de la classificació, però, en fi, no us podeu refiar, eh?
No, al final és molt difícil, no?, pels equips de baix poder tenir un avantatge, un marge com el que tenim nosaltres ara, però bueno, pensar que ens salvarem de manera còmoda o fàcil o amb molta antelació, doncs no és beneficiós, perquè està tot molt igualat i perquè en qualsevol moment aquest marge es redueix i bueno, som conscients de que no serà fàcil, no?
Sí, escolta, he vist els dos últims partits de l'Elx, el dia que li guanyeu al Rayo 2-1, que veu fer un gran partit, també ho agrada molt, però vaig veure també el partit contra el Llevant, que veu perdre 3-0 i no veu fer un bon partit. Amb quina versió de l'Elx ens hem de quedar, Edgar?
Bueno, al final, el partit del Llevant, el resultat és molt enganyós, perquè fins al minut 30-35, el Llevant no havia passat a mig del camp, teníem un domini del partit, del moment, de tot, de la pilota, havíem tingut ocasions clares, i al final després amb un error nostre, amb un contraatac ens marquen, després posen 2-0 amb un altre contraatac i el tercer ja és quan estem amb un menys i hi ha una mica pues, cremant totes les naus, però la veritat és que som un equip molt competitiu, que hem demostrat que podem jugar contra qualsevol rival amb el nostre estil, intentant pressionar dalt, intentant ser protagonistes en pilota, i així ho vam fer el Bernabéu i esperem tenir la millor versió de l'Elx contra el Barça també.
Sí, toca rebre el Barça, que el rebreu, Edgar, el diumenge, segurament en el millor moment de la temporada, eh?
Sí, totalment. El Barça, els últims partits, està jugant molt bé, està gaudint de moltes ocasions, ofensivament està generant molt, i això també fa que defensivament no pateixin tant. Però, bueno, al final nosaltres ens centrem en la nostra feina, en el nostre treball, i estem convençuts que arribem preparats. Al final, el partit de la primera volta, que vam perdre el 87 a un gol de Nico... La primera part del Barça va ser fantàstica, ens va passar per sobre i no estaven en el seu millor moment. Així que, bueno, és un equip que, independentment del context i del moment en el que es troba, et pot sortir per qualsevol lloc perquè són jugadors de nivell mundial, no?
Sí, en aquest partit que tu dius, 3-2, efectivament, amb gol de Nico al tram final del partit, ja estava Xavi a la banqueta, era finals del mes de desembre, però el Barça ha evolucionat, s'ha reforçat, he revisat l'alineació d'aquell dia i a la davantera hi havia a l'equip titular del Barça Dembélé, Jutglà i Abde. I probablement el diumenge a la davantera del Barça hi haurà o Adama o Dembélé o Aubameyang i probablement Ferran Torres. Ha canviat el panorama, Edgar.
Sí, ells han refrescat l'equip, el mercat d'hivern s'han reforçat bé, però el futbol no es juga amb el nom, es juga amb el rendiment al camp, i aquell dia, precisament Abde en aquell moment estava sent del millor del Barça, Jutglà va debutar i va fer gol, i va fer un molt bon partit, i va generar ocasions, i després Dembélé també es trobava en un bon moment. Llavors, al final, és igual qui jugui, és el Barça, som conscients que serà un partit difícil, però a nosaltres no ens importa qui estigui davant. L'Elx també ha millorat molt des d'aquell moment. Bé, crec que només hem perdut a camp del Sevilla i l'altre dia a camp del Llevant, i hem plantat cara al Bernabéu, hem guanyat el Villarreal a casa, que crec que dels últims 12 només ha perdut amb nosaltres. Bueno, al final som conscients de que tenim que tenir la nostra millor versió i que els del Barça pues, no tinguin el seu millor dia, però bueno, confiem en nosaltres, la veritat.
Ja us ha donat Francisco la recepta de com contrarrestar aquesta pressió alta que està fent el Barça des de que ha arribat Xavi, però sobretot de forma més intensa en els darrers partits, o què?
Bueno, és veritat. Ja, el que al final és una de les senyals d'identitat que sempre ha tingut el Barça i que els últims partits doncs, està recuperant i millorant en aquest aspecte. Serà difícil sortir d'aquesta pressió, però bueno, que et dic que som un equip que som molt competitius, que si no cometem errors, doncs intentarem estar al millor nivell possible nostre i posar-li les coses difícils. A partir d'aquí, ja et dic, hem competit al Bernabéu, al camp del Sevilla, que està lluitant la Lliga amb ells, doncs vam perdre amb gols al 75 i al 80 i pico, i bueno, som conscients de que serà difícil, però estem tranquils amb que si estem al nostre millor nivell, competirem bé.
Molt bé, Edgar, l'última. Acabes contracte final de temporada, no?
Sí, acabo contracte.
I què? Ja tenim al cap què podem fer la propera temporada o encara és massa d'hora?
No, al final crec que quan tu ets un professional el que has de fer és centrar-te en el dia a dia, en estar el millor possible, en ajudar l'equip i en aconseguir l'objectiu que no és altre que la permanència, que com t'he dit serà molt difícil igualment encara que tinguem ara un marge, i a partir d'aquí ja pensar en el futur perquè no és el moment ara, la veritat.
Tornar a l'Espanyol és una possibilitat que tens al cap, per això és una porta que està sempre oberta o què?
Bueno, la veritat és que ara mateix no penso en cap equip. Òbviament, jo em vaig formar a l'Espanyol, vaig estar 7 anys, vaig debutar al primer equip, com molts dels meus companys de generació van poder fer, però ara mateix no és un moment per pensar quin és el meu proper destí.
Molt bé, Edgar. Escolta, gràcies per atendre'ns, com sempre. Una abraçada forta i sort en el que queda de temporada, eh?
Moltes gràcies, una abraçada, records.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Passen 24 minuts de les 3 de la tarda, un parell de coses més abans d'obrir el debat. Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Amb una notícia d'última hora, el Real Madrid s'ha lesionat Kroos i està ja molt a prop al partit contra el PSG.
Informa Miguel Ángel Díaz. Miguelito acaba d'explicar que el migcampista alemany del Madrid té una lesió als isquios. Evidentment, no jugarà contra la Real Societat aquest dissabte i és dubte, ara mateix dubte, pel partit de dimecres al Bernabéu Champions contra el PSG.
Si té una lesió als isquios, a una la setmana vista diu, del partit...
La lògica et diu que no arriba.
Que no arriba.
La lògica... Doncs serien tres. Kroos, Casemiro i Mendy.
Sí, recordem. Sí. Baixes molt importants.
Ai, Carleto.
La Copa del Rei, Gil, que ja tenim el primer finalista, que és el València, i li va guanyar per 1-0 a l'Atlètic Club a Mestalla. Recordo que el partit d'anada van empatar 1, per tant el València per 2-1 al global de l'eliminatòria classificat per la final, i avui coneixerem l'altre protagonista d'aquesta final, que recordo es juga el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril a Sevilla, o al Betis o al Rayo. S'enfronten a les 9 de la nit. El Rayo porta 1-2 d'avantatge al partit d'anada.
De les vegades que l'afició del Betis ha oblidat més de pressa una derrota al derbi contra el Sevilla, perquè, efectivament, a les 11 de la nit l'equip de Manuel Pellegrini pot ser finalista de la Copa del Rei. A més, amb bones notícies, perquè hi havia futbolistes tocats, com Canales o Fekir, que estan disponibles pel tècnic xilè del conjunt verd i blanc. De cara a l'alineació, ha dit Pellegrini que jugaran Bravo i 11 dubtes. Té on triar, evidentment, el tècnic Betis, que, a més, té a favor també l'experiència de l'eliminatòria d'Europa Europa League contra el Zenit de Sant Petersburg. Victòria en el partit d'anada com a visitant i després gestió d'aquest resultat en el partit de tornada com a locals. Per tant, un excés d'eufòria, diu Pellegrini, pot ser perillós pel seu equip.
Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. La motivación se da solo por el ambiente, por lo vamos a ver mañana al entrar al campo, cómo va a estar el estadio repleto, el hincha del Betis totalmente volcado con el equipo, así que lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores, así que en eso uno siente cuando el plantel necesita motivación, necesita frenarlo, y creo que estamos en un momento en que lo más importante es la confianza en nuestro juego para saber que tenemos la capacidad para pasar a esa final.
Motivació no li faltarà tampoc al Rayo Vallecano, que possiblement estigui afrontant aquesta nit el partit més important de la seva història contemporània. Però les notícies de l'equip d'Iraola no són tan bones perquè Falcao, amb problemes musculars, és baixa definitiva. Per tant, cal tirar de l'èpica, cal tirar del cor, Andoni Iraola.
Ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Al final tenemos que exprimir las opciones que tengamos, que cuando pite el árbitro no nos podamos arrepentir de nada, independiente luego ya pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas, pero que nosotros demos lo que tengamos.
Merkelán i Unai López tampoc estaran a la partida. Tota la sort del món per l'àrbitre de camp, Martínez Munuera.
Tiempo de juego. A partir de 8:45, la cita d'aquesta segona semifinal de la Copa del Rei. A partir de les 9 de la nit, de seguida, la nostra cita és amb el debat d'Esports Cope.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Vinga, obrim debat amb el Dani Senabre. Què tal, Dani? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. És la tertúlia del Pedregà. El que passa que...
Sí.
Pedregà, Dani, cada vegada menys, eh?
Hem d'anar canviant, perquè els últims 5 o 6 partits, de Pedregà, res de res.
Sí, sí. No, les sensacions són bones.
Però per això ho hem fet, eh? Vam posar el títol per animar el Barça, que...
Clar, exacte. Per motivar, no? Per motivar, clar, Júnior, per motivar.
Exactament. Vull dir que el mèrit és nostre, no de Xavi ni de cap jugador.
Ara ho has dit.
Home, Júnior, l'equip té millor pinta, eh? Les últimes setmanes. Molt millor pinta,
sí,
eh?
Bueno, tens, sempre tens la, la doble lectura de totes les notícies, no?, i de tots els esdeveniments. Evidentment que té millor pinta, crec que també hem reforçat més l'equip i ens dona per competir al nivell que estem competint. Llavors, aquí, perfecte. Ara la, el tema és que canviem la tertúlia del Pedregà per la tertúlia d'Europa League, a veure si així fem una embranzida més i ens podem posar a nivell de Champions.
Mm. Volia parlar per... sí, perdó. Sí. Volia parlar sobretot del tema Koeman. Dani, sí, aquestes sí, reflexions. Bé, és evident que està dolgut. Us vull preguntar si li compreu els arguments, que no li van donar temps, que no li van portar els reforços que ell volia. Li compres o no li compres?
No, jo no li compro perquè li van portar reforços que ell volia, com Memphis o com Serginho Dest. Evidentment que no li van portar Ferran Torres o Aubameyang, vull dir, el club ha invertit més ara, o que tampoc econòmicament, home, amb Ferran Torres sí, però vull dir, ha fitxat més ara que en el moment en què arriba a la porta i a Koeman. Però no li compro perquè, és a dir, el respecto, Koeman és una llegenda, sempre parla clar, vull dir, m'agrada que digui el que pensi i tal, però això de que no li han donat temps, vull dir, si va tenir un any i mig, és el triple del que porta... del que porta Xavi, i Koeman es pot queixar de que no tenia reforces, però Koeman tenia Messi i Koeman tenia Griezmann, vull dir que tampoc anava coix Koeman, i tenia futbolistes segurament Piqué, Ter Stegen, no sé què, potser en millor forma o més joves, o, vull dir, no crec que s'hagi de queixar molt del que tenia Koeman en comparació amb Xavi.
Ok. Junior, què dius?
Jo li haig de comprar perquè evidentment hem vist un canvi de la realitat de l'equip amb les incorporacions a partir del gener. Llavors, per mi té molta raó en les coses que diu. Passa que aquí sí que és veritat que hi ha un foc creuat, o es pot donar un foc creuat entre el Koeman i la presidència o la nova directiva, que és veritat que des del primer moment se l'han volgut carregar, que també pot ser lògic perquè no era del seu projecte. Mm. Però vull dir, crec que el Ronald tampoc ha dit res que no estigui fora de sentit.
No, però hi ha molts fitxatges que li van portar a ell i que estan jugant millor ara. És a dir, Luke de Jong, Dest...
Però jo crec que quan puges al nivell de l'equip, quan puges al nivell amb certs jugadors, la resta també puja de nivell. Però ell també fa reflexions que vull dir que són... No, jo pedí insistir para que se quedara Leo. Me insistieron en que tenía que dejarlo ir. Lo dejo ir y después ficha a alguien por 55 millones. Vull dir, coses que té raó. I al final, jo sempre he dit que li donem una excessiva importància als entrenadors. Els entrenadors són esclaus de la plantilla dels jugadors que tenen. Llavors, aquí no tinc res a recriminar-li. Mm.
Hi ha una pregunta que, clar, és futbol ficció perquè no ho sabrem mai, i cadascú tindrem la nostra opinió. La pregunta seria si Koeman, amb els futbolistes que té ara mateix la plantilla del Barça, seria capaç de jugar al futbol com està jugant Xavi.
Jo no sé ho sabrem mai.
Jo sé que ho sé. Sé que guanyaria més del que guanyava abans Koeman, però és molt difícil que jugui... Perquè és una qüestió d'idea, d'atreviment, de posar tres centrals, de els últims minuts fer canvis defensius, aquestes coses crec que es tenen o no es tenen, i això sí que va amb l'entrenador. Jo crec que li hagués anat millor, òbviament, i si tingués Haaland i Mbappé, doncs encara més, però la idea de joc jo crec que és molt personal.
Clar. La idea, Junior, de Koeman i la de Xavi no és la mateixa.
Deixa'm matitzar una cosa, perquè al final semblarà que estigui defensant el Koeman en contra del Xavi. Jo estic encantadíssim amb el Xavi. És més, crec que el Xavi és un grandíssim entrenador. Però repeteixo, els entrenadors són esclaus dels jugadors que tenen. I si no, al final, tot es limitaria a fitxar un gran entrenador i ja està. I el futbol, la realitat és que no és així.
Però hi ha entrenadors que amb jugadors de poc nivell, ara no em puc posar el Rayo, el Betis, el no sé què, vull dir, que juguen bé a futbol, independentment dels jugadors
que tinguin. El Pep, que tots estem d'acord que és un dels millors entrenadors del món, amb el City, hauria d'haver guanyat més títols dels que ha guanyat?
Sí.
O algun títol de més pes? Sí. Evidentment, però és que el jugador, insisteixo, és esclau del planter que té.
Jo crec que és una barreja...
Té un gran planter, però no té un Cristiano, no té un Messi, no té un Neymar, no té un Mbappé, i per això aquest any van bojos per intentar signar-ho ara, amb molt bon criteri.
En fi, és un exemple.
Sí. Sí, no ho sabrem, no ho sabrem mai,
no ho sabrem
però,
mai,
però la idea, no la idea mai. Futbolística és molt diferent,
que,
Junior,
repeteixo que tenia Messi, va tenir Messi.
Jo no crec Koeman. Que la idea futbolística entre Koeman i Xavi al final sigui tan diferent. Una cosa és que em digui Xavi Mourinho. Hòstia, jo crec que són punts antagònics. Són dues maneres diferents d'entendre la manera de competir en un partit.
Però llavors com s'entén
que... Les dues vàlides, eh?
Però perdona, sí, Júnior, llavors...
Recordem, com... El Koeman ha sigut un dels discípuls més grans del Johan, eh?
Sí, però extrems oberts, pressió a dalt, tot això...
Al final el Xavi ve del Pep, que el Pep ve de... Bueno, podríem dir de Johan, jo crec que ve de Bielsa, però bueno...
Com s'entén llavors que jugadors com que ja hi eren, que no són fitxatges, com Busquets, Frenkie de Jong, Pedri i tal, estiguin jugant millor ara que amb Koeman?
Una, perquè la temporada ja està més rodada. Dos, perquè el Pedri cada vegada té més experiència. Tres, Luke de Jong el poses amb jugadors que t'aporten més perill, i el que vam dir al principi, quan tu tens més jugadors a dalt amb més perill, generes més espai per la resta. Luke de Jong tampoc ha canviat gaire més, però bueno, sí que és veritat que
sí, està... Sí, no, jo deia Frenkie, jo deia Frenkie de Jong.
Perdona, però... Frenkie, sí, sí, mateix, sí. Els espais i tal. I quan tens jugadors que et generen perill a dalt, obres les defenses, llavors hi ha menys pressió, crees més espais, els de les línies de darrere també tenen més espai.
Hi ha una cosa que jo crec que va anar en contra de Koeman, que és que com Koeman sabia que no tenia la confiança de la porta, totes les decisions que prenia estaven preses amb les llums curtes, o sigui, per guanyar el partit següent, i en canvi Xavi té la tranquil·litat de que sap que pot executar o que té més temps per executar el seu pla. Jo crec que Koeman va arribar un moment que ja no sabia ni el que feia per guanyar el partit següent, i que això no el va permetre traçar un pla, i que Xavi això ho pot fer. Crec.
Sí, és així. Koeman era més amarrategui en el curt termini, perquè sabia que li anava la vida, i Xavi sap que té crèdit. Això sí, des d'aquest punt de vista entenc el que vol dir Koeman, però clar, no és culpa de ningú, és a dir, Koeman el va fitxar Bartomeu, jo crec que ja va fer bastant, per mi massa, jo ho vaig criticar, Laporta aguantant-lo un any més...
Massa temps li va donar, potser.
Jo crec que sí, jo crec que Koeman...
No per Koeman, ho dic per una qüestió de projecte.
Home, tot allò
idea,
que es va dir...
De confiança.
Aquí hem comentat en tertúlia, tot allò que es va dir, que li va posar el contracte, que si us plau fes jugar a no sé quin jugador i no sé quin altre, i a Riqui Puig, i que fes un 4-3-3, i... sí, tot això, si li has de fer això a un entrenador és que no hi creus, i per tant per mi era millor carregar-se'l a l'estiu, però bueno, ara ja tot això ja ha passat.
L'altra notícia del matí, Junior, és el que publiquen els companys de l'Esportiu, trobada Xavi Haaland a Munic. Més enllà de comentar això, et preguntaria si creus que el Barça té serioses opcions de fitxar Haaland aquest estiu.
Què vol dir seriosa? Si té més armament nuclear que el City, el PSG o el Madrid.
Bueno, els temps que corren aquesta comparació... No?
Bueno, sí, és bastant fatídic i no l'hauria d'haver fet així, però bueno...
No, si té opcions serioses de fitxar-lo, o moltes opcions. Si et costa molt visualitzar Haaland vestit del Barça la propera temporada.
Jo crec que té opcions, clar que té opcions. Ara, no sé com farem per reforçar el resta de l'equip.
Gent a cos zero, lliures, tal, com...
I crec que hauria de sortir algun jugador...
Això segur.
Algun jugador important.
Dani?
Em costa molt de creure, em costa molt imaginar que el Barça... Sí.
Ens falla un cable, em sembla, Dani, eh?
Dic que ara em sentiu millor?
Sí, ara sí.
Deia que em costa molt d'imaginar que el Barça ara, potser d'aquí un any o dos sí, però ara pugui fitxar Haaland, pugui competir amb el City, amb no sé qui. Ho veig molt, molt, molt difícil, però tant de bo m'equivoqui.
Sí, és que els rivals seran Junior al City i o el Madrid o el PSG en funció del que passi amb Mbappé, clar.
Jo crec que sí, que seran City, Madrid i PSG.
Sí.
I pel que tinc entès, el Madrid va bastant avançadet.
Amb Haaland. I depèn de si Mbappé va al Madrid o no, o creus...
No depèn d'això. L'objectiu del Madrid és portar-lo tots.
Mare de Déu. Doncs res, la tertúlia al Pedregà un altre cop, ja està.
La tertúlia no li traiem el nom de moment, no?
No, guarda'l per si de cas.
Molt bé. Doncs...
No vull ser portador de males notícies.
Sí, ara molta gent se li ha tallat la digestió, Junior?
Sí.
Ets conscient, no?
No, és l'objectiu real. Vull dir, sí. I crec que no, que ara ja no és un secret.
Però escolta, Júnior, si ells poden tenir Haaland i Mbappé, però nosaltres tenim Dembélé, vull dir, és que no sé per què et preocupes. Un tio que fot un gol i dues assistències en 20 minuts, per favor.
Jo segueixo dient que Dembélé se'n va a la Juve, però bueno, ja ho veurem.
Sí, ho portes dient des de fa pràcticament un any i mig o dos. Sí. En fi, ho anirem comentant, amics, ho deixem aquí de moment. Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Una abraçada, seguim.
El Barça vol continuar pel camí de la felicitat gaudint de bon futbol i ho viurem amb la passió de sempre.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des d'un quart de cinc de la tarda, Elx-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio.
Arriba el moment ara a Esports Cope d'abordar la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A dos dies ja només de l'important partit que té l'Espanyol dissabte a casa davant del Getafe.
Demà escoltarem aquí el Vicente Moreno, que farà la roda de premsa, però doncs haurem d'escoltar el que diu l'entrenador. Un entrenador que ha fet avui un altre entrenament, sense cap novetat, em diuen, sense cap Covid, no hi ha cap cas estrany. Sí que està lesionat el David López, en teoria s'hauria de recuperar el lesionat Morlanes i també el lesionat Aleix Vidal. I jo penso que acabarà havent-hi un canvi a l'alineació respecte al partit del Villarreal, i és l'entrada de Nico Melamed. Jo posaria Diego López a la porteria, amb Òscar Gil o Aleix Vidal, però jo penso que seguirà Òscar Gil al lateral dret, Sergi Gómez, Lele Cabrera, Adrià Pedrosa, Keidi Vare, Sergi Darder i Ángel Herrera al centre del camp, Puado, RDT, i Melamed entraria per un Toni Vilena, que ja porta 3 o 4 partits seguits i que tampoc està donant el nivell. Jo penso que Melamed o Melendo podrien tenir una oportunitat. Sí, repeteixen molts del que van perdre de manera estrepitosa a Villarreal, però és el que hi ha, no hi ha més història a la banqueta d'un Vicente Moreno, que demà dirigirà el darrer entrenament, i l'escoltarem aquí a Esports Cope al migdia, el que digui l'entrenador en un dia molt important, la prèvia de l'Espanyol Getafe de diumenge, de dissabte.
És un partit important. Volem posar el termòmetre per saber com està l'afició de l'Espanyol ara mateix en un moment delicat de la temporada, i ho fem amb l'Anton Roig, que és el president de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol. Anton, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs? Bé?
Bé, sí. Acabo d'arribar de Reus i bé.
Acabes d'arribar de Reus i estàs a Cornellà al Prat, no? Que avui és el dia que dediqueu una mica a establir contacte amb la gent, amb els penyistes i tal, aquí a Cornellà, no?
Exacte, el dijous és quan nosaltres tenim reunió, i quan alguna penya vol venir a consultar-nos alguna cosa, a parlar amb nosaltres, o nosaltres els cridem, doncs sempre ho fem els dijous.
Molt bé. Doncs a veure què et diuen aquesta tarda, però segur que ja els últims dies has tingut l'oportunitat de parlar amb molta gent de l'Espanyol, i voldria que ens expliquessis una mica, Anton, quina sensació tens ara mateix de com està la gent perica en aquest moment delicat de la temporada.
Bueno, la gent perica, com pots comprendre, està molt enfadada per la situació que està passant al club, i, bueno, sí, rebem trucades, què tenim que fer, que, doncs mira, nosaltres, com a Federació de Penyes, farem tot el possible perquè la cosa surti bé, no? Però, clar, no som nosaltres els que juguem, no?
Mm.
Jo crec que, no sé, no donar-ho tot amb aquests partits, i encara més el dia del Villarreal, jo crec que és un símptoma de... diria de falta de concentració, per mi, Estic parlant... per què aquesta concentració? A veure, des de fora no ho sabem, perquè no ho vivim, o interiorment d'un vestuari, no? Però està clar que el del diumenge no es pot repetir més aquesta temporada,
Sí.
El diumenge va ser una cosa fora de lloc.
Sí. Va fer mal, el partit de diumenge, perquè també és un partit especial, perquè és un desplaçament amb molta gent de l'Espanyol allà, gairebé 2.000 pericos, i l'equip dona la imatge que dona, i és un partit que fa mal, no?
Jo vaig veure nens, i quan nens no molts, però dos o tres nens, els vaig veure plorar. Al costat del teu pare, agafats de la mà del teu pare, i plorant, i el pare em feia així, amb la cara del que han dit, pel que m'ha patit avui i que em pateix, no? Que m'ha patit el dia del partit aquest.
Escolta, i dissabte què s'ha de fer quan l'equip salti al terreny de joc per jugar contra el Getafe?
Mira, jo soc dels que... Jo soc optimista, sempre soc optimista, i sempre he dit que aquest any tenim un bon equip, i un bon equip per quedar dintre dels 10 primers. Però ara s'ha arribat a una dinàmica negativa, i aquestes dinàmiques, vulguis o vulguis, són perilloses, per no dir-te molt perilloses. El que sí hem de fer tots, ja que em preguntes això del dissabte,
sí,
és estar al costat de l'equip,
okay,
ajudar-los, animar-los molt, donar-los la suficient confiança perquè ells tornin a ser aquell col·lectiu que van saber guanyar el Madrid, empatar amb el Barça, amb el Sevilla i tots els punts que s'han guanyat, no? Jo crec que tots junts serem més forts. I aquest dissabte jo faria una crida de que ens oblidem de rebre'ls amb una pitada quan surtin a escalfar o quan surtin al camp. Mm. Per jugar al partit, evidentment, n'hi haurà, no? Perquè amb la situació que ha deixat, però jo soc d'aquells que tenim que fer molta pitja. Mm. Ens posem al seu costat i tot serà més fàcil. Al final de temporada ja els jugarem com calgui, però ara, repeteixo, tots tenim que estar junts.
Perquè, Anton, el debat a xarxes socials, a la grada, al bar, quan parles amb algun perico, és la famosa ambició del club, cap on anem, què volem, la permanència és poc ambiciós. Què en pensa el penyista sobre on ha d'anar el club i on ha d'aspirar anar al club?
Bueno, tothom pensa i tothom volem que l'Espanyol sigui un equip d'aquests punteros que sempre tingui que lluitar per entrar a Europa. O inclús que diria que no hi ha entrar a l'Europa League, sinó a Champions. Això és el que voldríem nosaltres. I tenim que aspirar a ser més, a ser un club que faci patir el Barça, sobretot aquí a Catalunya, i llavors doncs ser un equip que tothom el vegi dalt de tot.
Molt bé. Anton Roig, president de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, gràcies per atendre'ns i sort d'entrada per dissabte. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu. Adéu-siau.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, que dono ara una entrada triple per anar dissabte a l'Espanyol Getafe. Per la primera trucada, avui us agafo per sorpresa, el 93-270-37-80. 93-270-37-80. Futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hem de parlar de la Copa de la Reina, que ja tenim el Barça classificat pels quarts de final i avui ho intentarà l'Espanyol.
Sí, senyor. El Barça va guanyar 1-3 a Vallecas amb gols de Jennifer Hermoso, 2, i d'Alexia Putellas. La nota negativa del partit va ser la lesió de Lique Martens. Avui s'ha confirmat. Té una lesió al semitendinós de la cuixa esquerra, pendent de la seva evolució. A l'horitzó està el partit contra el Real Madrid d'aquí 10 dies, el Johan Cruyff, i sobretot el clàssic del Camp Nou, que és d'aquí 3 setmanes i mitja. El Barça, que està a quarts de final de la Copa de la Reina, demà a la 1 coneixerà el seu rival perquè celebra el sorteig de quarts de final. Possibles rivals ja estan classificats: Sevilla, Tenerife, Real Sociedad. Avui juguen Betis-Levante, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, i ho deies tu, l'Espanyol, que se la juga contra el Madrid Club de Futbol Femenino a les 5 de la tarda. El tècnic blanquiblau Rubén Casado destaca que han de fer val el factor camp a la ciutat esportiva, Dani Jarque.
Tenim el factor camp, juguem a casa, hem d'intentar aprofitar-ho. És un dels millors equips de la categoria a nivell de perfils individuals. És cert que no estan en un bon moment, però també és cert que tenen jugadores molt diferencials. M'agradaria destacar la Jaycee, jo crec que és una de les millors jugadores del món, i crec que quan tu tens una jugadora així en el camp, sempre pot passar qualsevol cosa.
Sort per l'Espanyol, que ahir va presentar un nou fitxatge. Johanna Massagli, defensa argentina, de 1,80 m.
11 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar.
Denis Cheryshev.
Su padre, Dimitri, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España. Hola, Dimitri. ¿Cómo estás?
Por todo lo que está pasando, hay un poco de sufrimiento.
¿Tú tienes amigos ucranianos?
Por supuesto, y muchísimo.
¿Y mantienes la liga? Va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz. Localizarle, Fouto, no va a ser difícil, ¿no?
Está localizado ya.
Acapo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
2022, ¿cómo estamos? No lo comprendo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dale un renove a tu viejo frigorífico con el kilos por euros de MediaMarkt. Ahorra 93 euros en un combi hire de tres puertas y llévatelo por solo 555 euros. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Comencem amb l'Eurolliga, que tenim partit avui al Palau entre el Barça i el Mònaco.
Sí, és un bon partit de la 28a jornada de la màxima competició continental. És un partit important i que pot ser històric. Anem a pams, juga el líder, és a dir, juga el líder de l'Eurolliga, que és el Barça, amb 20 victòries, i aquest partit pendent... Dic pendent davant el Cska de Moscou, perquè si la suspensió és definitiva, òbviament aquest partit no existirà. Rep un Mònaco, que és una de les revelacions de la temporada, 14 victòries pel Mònaco, amb 8 victòries als últims 10 partits. I, dèiem, partit que pot ser històric. Per què? Perquè Nick Calate, jugador del Barça, es pot convertir en el màxim assistent històric de la competició. Si reparteix dues assistències, fent la mitjana en tots els partits de l'Eurolliga, mai ha repartit menys de 3, superarà a un altre il·lustre del món del bàsquet, com és Vasilis Spanoulis. Anem a veure què pensa el vestidor del Barça, anem a veure què pensa el coach Sarunas Jasikevičius.
Para nosotros estamos en situación privilegiada, estamos peleando por ventaja de campo. Claramente ha dado nueva vida para otros equipos y Mónaco es uno de ellos. Hay que tener en cuenta que viene con nueva energía, es oportunidad de muchos años, ¿no? Porque es su primer año en Euroliga, de oportunidad de muchos años para ellos. Seguramente ellos va a querer aprovecharla.
Doncs a les 9 de la nit, el partit al Palau. Veurem quina afluència de gent hi ha. Ho explicarem al Tiempo de Juego. Tenim futbol i aquest partit entre el Barça i el Mònaco de l'Eurolliga.
I ja parlàvem ahir d'aquesta possibilitat que s'ha confirmat a les últimes hores. Finalment, sí. L'Uni Girona, repescat per l'Eurolliga, ocuparà una de les places vacants que deixen els dos equips russos expulsats.
Exacte, l'Ekaterinburg i el Dinamo de Kursk fora, i als quarts de final torna l'Espart Girona a la màxima competició continental i, curiositats, causalitats del destí, s'enfrontarà a un altre equip espanyol, com és el Perfumeries Avenida de Salamanca. És a dir que, com a mínim, ens assegurem un representant de casa a les semifinals. L'eliminatòria, cal recordar que és el millor de 3 partits amb el factor pista per Perfumeries, pel conjunt salmantí. Primer partit 9 de març, a Fontajau es jugarà el segon el 16 del mateix mes i, si és necessari, el tercer el dia 19 de març. Alfred Julbe és l'entrenador de l'Uni Girona.
Nosaltres hem de recuperar la millor versió de nosaltres mateixos. Com sempre vaig dir, els partits d'Eurolliga, quan han anat bé i quan no han anat bé, nosaltres per aquests transatlàntics, el millor nivell de la Lliga d'Espanya o de la Lliga Europea, doncs hem de donar una molt bona versió. Jo penso que, com la majoria d'equips, i potser hi ha 3 o 4 que sense donar la millor versió, doncs poden competir.
A veure com arriba l'Espart Girona aquest 9 de març. És el clàssic del bàsquet, respectant a València, que també està opositant a dominar les competicions nacionals, però jo crec que ara mateix Perfumeries Avenida està com a mínim un esglaó per sobre, però tot molt igualat, intentar recuperar el factor pista en aquesta eliminatòria de quarts, que si la supera l'Espart Girona tornaria a fer història a la competició.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Bye. Seguint amb les afectacions al món de l'esport de la guerra a Ucraïna, Gil, demà arrenquen els Jocs Paralímpics d'hivern a Pequín i, finalment, els Paralímpics russos i bielorussos no podran participar.
No, tot després de que el senyor Andrew Parsons, president del Comitè Paralímpic Internacional, doncs hagi hagut de fer marxa enrere, perquè ahir dimecres la decisió del CPI era permetre la participació de russos i bielorussos, això sí, sempre com a atletes neutrals, sota bandera internacional, sense himnes, sense distintius nacionals, però la resposta unànim de rebuig a aquesta mesura en la resta del món paralímpic ha obligat en el dia d'avui el Comitè Paralímpic Internacional i el senyor Parsons doncs, a tancar definitivament la porta a que hi hagi russos i bielorussos als Jocs Paralímpics de Beijing. En total són 83 els esportistes que es veuen directament afectats per aquesta mesura, un Andrew Parsons que ha hagut de reconèixer que se la jugava. Es veia venir un boicot total de la resta de països si hagués deixat aquesta porta oberta a la participació sota bandera neutral d'aquests esportistes. Una ultimíssima també hora respecte a aquest tema, el conflicte d'Ucraïna, i és que la FIA, la Federació Internacional d'Automobilisme, ha trencat l'acord amb Rússia. No hi haurà gran premi de Fórmula 1 a Rússia, ni el 2022, ni el 23, ni el 24, ni el 25. Ris-ras, contracte trencat.
Saludo ara al Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Has estat aquest matí a la roda de premsa d'Aitor Egurrola, que penja els patins a final de temporada al mític porter del Barça.
Sí, ha hecho de alguna forma oficial hoy su retirada del hockey anunciada hace unos días. Recordemos que el portero dejará el club con casi 42 años después de 24 en la élite azulgrana, club con quien ha conseguido 77 títulos. Es decir, el deportista más laureado del Barça, cifra que todavía puede aumentar en 3 más hasta los 80 si ganan los títulos que hay en juego, Liga, Copa y la Golden Cup. Quería renovar un año más, pero no ha aceptado, pero ha aceptado resignado y sin rencor la decisión del club de no contar con él.
Bé, et mentiria si et digués que molt bé, però també un té una edat, té 41 anys, sóc conscient de que aquest moment podia arribar en qualsevol moment, i et dic, jo crec que per això he gaudit tant aquests anys, aquestes últimes temporades, pel fet de poder allargar la meva carrera fins als acabaré amb 42 anys.
El club le retirará la camiseta con el número 1 y le ha ofrecido seguir vinculado en otros ámbitos fuera de las canchas, pero Egurrola lo ha rechazado al menos a corto barra a medio plazo. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el portero no ha podido ocultar su emoción después de toda una vida vinculada al Barça. De hecho, ha reconocido que no esperaba seguir jugando pasados los 40.
Y me agradaría comenzar con un gracias Barça, un gracias en mayúsculas. A tu, Presi, como representante de toda la institución, només et puc dir que ha estat un honor poder defensar l'escut del Barça durant més de 20 anys i que sempre podré dir orgullós que vaig pertanyar al club que porto al cor. I a vosaltres en concret, només us puc dir que continueu gaudint de l'hoquei, que som uns privilegiats i que gràcies per ser un vestidor tan ben parit i tan fàcil. Us trobaré moltíssim a faltar i trobaré a faltar el caliu i l'alegria d'aquest vestidor.
En los próximos días, el club azulgrana anunciará la contratación de Carles Grau, actual portero del Liceu, que acaba contrato con el club gallego al final de la temporada, por lo cual llegaría a Can Barça a precio cero.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem parlant de futbol sala, Sílvia, que no estava al seu cartell al sorteig, però el Santa Coloma sí estarà finalment als quarts de final de la Copa del Rei.
Sí, es reivindicava, ahir, amb aquest molt bo afegit, que aquest sorteig de dimarts de la Federació es va oblidar de posar l'Indústries García en el cartell de quarts de final. Doncs hi és, l'equip de Javi García, que va superar Osasuna Magna per 5-1 al pavelló de Santa Coloma en un partit que es podria haver complicat amb l'1-1 i l'empenta dels navarresos, però els de Javi Rodríguez van saber sentenciar.
A 40 minutos de una nueva Final Four en Córdoba, va a ser un partido bonito, un pabellón que lo esperamos que esté a reventar, porque ellos es una ilusión de poder estar por primera vez en una Final Four y nosotros por hacer la tercera consecutiva. Está claro que el equipo está cansado, está claro que el equipo no nota, cuando hemos metido el 3-1 pues lo hemos visto todo ya muchísimo más cerca.
Un rival, ho diu el Javi, al Còrdoba, en aquesta ronda de quarts de finals que es disputarà també a partit únic la setmana vinent, el 8 o el 9 de març, en aquest cas, jugaran a camp contrari.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Gil, superestar!
Que hay que hacerlo. Jugar tiki-taki, tiki-taki. Claro, no tenemos jugadores que en uno contra uno o con velocidad. Estamos hablando que... Bueno, no voy a decir más.
Tenia raó Ronald Koeman. li estàveu demanant la lluna. No sé per què ara ens trenquem les vestidures i aquí i ens fem... ha rajat Koeman, ha rajat Koeman, quin just és Koeman amb Xavi. Clar, escolti, agafem els números de Xavi abans del mercat d'hivern i agafem els números de Xavi després del mercat d'hivern. Clar, amb Aubameyang, amb Ferran Torres, al pobre Koeman li van dir que no hi havia un duro a la caixa, de cop i volta 55 quilos, ja ho va dir Bordalàs. Escolti, estem sent injustos, Batllori, amb Ronald Koeman. Trobo una mica.
És la seva opinió.
Bueno, última hora. Sergi Roberto i Bagué. Musa Bagué, te'n recordes?
Sí.
Doncs han pujat avui a la Mola.
A la Mola.
Ampliem. Demà proves a Toni Kroos. Problemes d'isquios, més que probable absència una més del Madrid davant del Paris Saint-Germain. I estem pendents d'aquesta tarda a Londres hi ha una Business of Football Summit on, teòricament, Andrea Agnelli explicarà els nous plans de la Superliga Europea. Sense membres permanents, 20 equips, qualsevol es podrà classificar. Ja ha dit Zeferin que van utilitzar el Covid-19 i ara la guerra. I Tebas ha comparat els de la Superliga amb Vladimir Putin. Ai, Déu meu, com estan les cabecitas.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Arribarem a les 4 de la tarda avui a Tiempo de Juego, amb el Betis Rayo de Copa. Seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot, cuideu-vos molt.
Tiqui-taqui.